Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Junts per Catalunya considera un desgavell i un fracàs del pacte d'investidura que el govern estudia retirar el projecte de pressupostos abans del divendres per renegociar-los amb Esquerra. Una possibilitat que apunten alguns mitjans, però que el govern, per la seva part, nega de moment. Salvador Vergés és diputat de Junts.
Realment, doncs, això és un desgavell, és un vodevil. No sabem mai què acabarà fent amb els pressupostos ni cap de les seves polítiques. Els pressupostos són l'eina més important que té tot govern i aquí doncs veiem que el Partit Socialista porta ja 19 mesos de desgovern sense aquesta eina, sense els pressupostos, i que a sobre doncs, juga amb la possibilitat de que ara els entro sense els suports suficients, ara potser els retiro, ara potser els posposo. En tot cas, això no fa més que constatar aquest fracàs del pacte d'investidura.
Esquerra manté silenci i el govern es pronunciarà aquest migdia. El divendres es debaten les esmenes a la totalitat dels pressupostos que podrien decaure perquè només tenen el suport del PSC i Comuns, insuficient per aprovar-los. I segon dia de vaga de mestres i professors per reclamar millores laborals. Avui estan cridats a l'aturada els docents de les comarques de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès. Educació de moment xifra en un 11,22% el seguiment d'aquesta vaga d'avui, amb dades, volíem dir, de 36,57% dels centres. Enmig d'aquestes jornades de lluita, que s'allargaran fins divendres, Educació també ha començat a presentar als directors d'escoles i instituts l'acord signat entre el Departament, Comissions Obreres i UGT. I en mobilitat, a causa d'aquestes protestes, fins les 10 han estat tallades la Nacional 240, Montblanc, la 27, els accessos al port de Tarragona i també l'accés a l'autopista AP2. També ha estat tallada la Nacional 340 al Vendrell. A hores d'ara ja s'han aixecat aquests talls per tal d'assistir a la manifestació que tindrà lloc al migdia a Tarragona. A banda, un accident a la P7 a l'Aldea, en sentit València, continua deixant un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. També un altre accident a la C-140 1412, volíem dir, a Cabanabona, també provoca retencions en aquest punt, i finalment un accident entre un camió i una furgoneta, la C-14, al Cove, que ha deixat una víctima mortal i que ha deixat completament tallada la via fins a nou avís. A l'AP2, també a Barberà de la Conca, una avaria també provoca retencions en aquest punt, i a banda també una incidència a Collblanc afecta les línies L9 Sud i L10 Sud del metro de Barcelona, que finalitzen el seu recorregut a Torrassa i Provença. A l'estació de Collblanc s'ha desallotjat preventivament per la presència de fum que provenia dels túnels. Els bombers hi continuen treballant en aquests moments i Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimarts, a 2:15, just després de l'informatiu, segueix la tertúlia política La Plaça. Els representants dels diferents grups municipals debaten l'actualitat local en un espai de diàleg i opinió, conduït per l'Ali Giné. Recorda, La Plaça. Cada dimarts a 2:15, a Ràdio d'Escala.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la 10 de l'Alt Empordà.
Ràdio L'Escala,
a prop de tu.
Ui, avui, el magazín matinal per encarar bé el dia, amb Joan Brugués.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Són les 11:05 minuts, 25, 26, 27 segons, i és el moment de començar aquesta programació matinal d'avui. Avui ja dia 17 d'aquest mes de març. Vinga, doncs comencem. Comencem amb el que els tenim preparat per al dia d'avui, que ni més ni menys és això.
La programació matinal el dimarts a Ràdio L'Escala. De 11 a 12, el programa Ui Avui amb Joan Brugués. De 12 a 1, el magazín, el més calent a l'Aigüera, amb Ona Vilà. A la 1, l'informatiu amb l'Ali Giné. A continuació, la tertúlia política La Plaça, conduïda per l'Ali Giné, on hi pots participar a través del 972 77 10 00, per trucada o per WhatsApp. Entreteniment, notícies i esports, la fórmula del matí a Ràdio L'Escala.
Doncs aquesta és la fórmula per al dia d'avui, per passar una bona estona amb la companyia del 107.6 de la FM, com també de radiolescala.cat o també qualsevol aplicació de mòbil que ens vagin seguint, i també des d'allà on ens vagin seguint. Hi ha gent doncs, que ho fa des de casa seu, hi ha gent que ho fa des de la feina, hi ha gent que està caminant, corriguent, i també els acompanya a la ràdio, i després aquella gent que també va conduint i també doncs, li agrada doncs, escoltar la ràdio que et parli, o de vegades, mira, depenent, la ràdio que de música. Llavors, depenent del dia, doncs jo sóc d'aquells que, mira, avui m'agrada més que em parli, que m'expliquin coses mentre vas conduint, i altres dies, depenent, doncs dius, avui m'estimo més d'escoltar música. Això també influeix molt, a vegades també l'estat d'ànim, si vols allò de no pensar en gaire res, va, que m'apari, que m'expliquin coses. I si allò que t'ha donat voltes al cap, que ningú vols que et destorbi, doncs a vegades tot que es posa la música suau i mira, tu li vas donant les voltes al cap de les coses que has de fer. En fi, cadascú té el seu sistema, la seva manera d'escoltar la ràdio, ja sigui, deia, tant el cotxe com la feina, com allà on sigui. Doncs vinga, avui dimarts que tenim el Sant Paco Torres, que ens vindrà a portar el retrovisor, històries que passaven en el món mundial, és ben dit, més que històries, coses, i també coses que passaven a casa nostra en aquests 41 anys de ràdio. Tot això, doncs, després de que hàgim fet aquests apunts del dia, de les efemèrides, i ja de seguida, doncs, acompanyats tot això per maridats musicalment, doncs de seguida ens hi posem a saber com està la situació d'ara fa uns anys, tant de casa com de fora, diríem. Casa a la ràdio, coses que es parlaven, i també del món mundial, coses que passaven aquests anys que anem repassant. Unes coses que ja quasi ni ens en recordàvem. I per començar, doncs anem al que són els apunts del dia. Com ho apuntarem, això? Vinga. I el primer que apuntem és el temps. Avui l'estació de referència és la de Santa Margarita, allà a la zona de la rotonda que vas cap a Empúries. Si gires a mà dreta vas cap a Empúries, si tires recte iràs cap a Viladamat, i si tires a mà esquerra doncs pots entrar ara ja és que no sé qui, abans hi havia l'oficina de turisme, després penso que era un centre així com de turístic per la comarca de l'Alt Empordà, no sé ara ja ben bé què s'hi troba en aquella zona. Doncs vinga, a l'estació avui de referència es marca una temperatura de 15 graus amb 1, amb una humitat del 66% i una mínima enregistrada de 5 graus en 6. Es nota els matins, de frescata, això sí. Els matins que fa aquesta frescata. Havíem passat, la setmana passada, havien dies que ja havíem passat els 10 graus de mínima, havien superat els 10 graus, però ara tornem per estar per sota els 10. Concretament estaríem en una franja entre el 5 i el 10. Anem, doncs, a la previsió. Dimarts molt plàcid, amb un cel serè i bona visibilitat. Demà un petit canvi de temps a partir de migdia, amb més núvols i entrada de llevant i mala mar. Doncs la cosa canvia. Ah, vinga, a veure com ens ho explica el nostre home del temps aquí en el seu bloc. Les temperatures màximes entre 15 i 17 graus i les mínimes entre 6 i 8. Un cel serè tot el dia, en una jornada radiant i encara molt bona visibilitat. Ambient molt contrastat entre el dia i la nit. El vent calma de matinada i matí amb marinada fluixa de llevant o xaloc a migdia i tarda. Això per dimarts. Per dimecres, temperatures entre 13 i 15 graus les màximes i 4 i 6 les mínimes, amb un cel serè de matinada fins a migdia. A partir de migdia arribaran núvols de mar cap a terra, que a la tarda arribaran a tapar el cel, ambient més fred i humit. El vent calma de matinada i matí amb entrada de llevant de força 3-5 a migdia, que s'allargarà tota la tarda. La temperatura de l'aigua del mar continua amb aquests 14 graus, que ahir ja era la temperatura que ens marcava, i bé, sempre doncs, estarà uns dies amb aquests 14 graus i després veurem si baixa o puja. De moment això és el que hi ha. Canvi, no sé si... De moment no ens parla de pluja, però a vegades, com arriben núvols i comença tot a estar tapat, a vegades allò que sí que pot descarregar. Bé, doncs ens els prometíem, felices ara que semblava doncs, que amb la setmana de primavera tindríem potser una setmana primaveral, i de moment sembla que la cosa no serà així. El guió no va per aquí, va per una altra banda. Doncs estarem sempre pendents de com va aquest guió meteorològic de cada dia. Vinga. I més coses que tenim després del temps, és el moment que anem a parlar de sants, aniversaris i qui ens va deixar. I avui dia 17, avui és Sant Patrici, patró d'Irlanda, és aquell dia que els pubs, bars irlandesos fan festa grossa. Ho celebren, sobretot, amb una de les begudes típiques, com és aquesta cervesa Guinness, aquesta cervesa negra, que allà es veu que se la beuen calenta. Doncs avui Sant Patrici, també Sant Josep d'Arimatea i Santa Gertrudis de Brabant. Doncs vinga, felicitats a totes i a tots que celebren el seu sant, com també a totes i a tots que celebren el seu aniversari, desitjant que passin un molt bon dia. Vinga, i qui fa anys avui? Una actriu i un actor. La primera és la Leslie Ann Down, que en fa 72, i l'altra és en Kurt Russell, ells en dirien Kurt Russell. Nosaltres, els d'en John Wayne sempre diríem Kurt Russell, que en fa 75. John Wayne, perquè llegíem els actors sense la pronunciació americana. John Wayne, aquí sempre en deien John Wayne, en una pel·lícula d'en John Wayne. I si fos aquest, faríem una pel·lícula d'en Kurt Russell. Ells dirien Kurt Russell. En fi, doncs 72 i 75, respectivament, avui els protagonistes d'aquest espai d'aniversaris de famosos coneguts i saludats. Bé, i recordem també qui ens va deixar, doncs l'Àngels Poc i Comas, que va néixer a Terrassa un 23 de maig de 1948 i va morir en aquesta ciutat un 17 de març de 2015, a l'edat de 66 anys. Va ser una actriu de teatre i televisió catalana, qui participà en més de 30 obres de teatre i en sèries de televisió. Va ser la Teresa d'Estació d'Enllaç, la Padrina, La memòria dels cargols, i la Carmeta a temps de silenci. Potser, doncs, el paper que diríem que, del que va destacar més, és un paper tot peculiar a la memòria dels cargols, el paper de la Padrina. Bé, doncs després de recordar la figura d'Àngels Poc, avui en l'apartat de qui ens va deixar, és el moment que aixequem persiana per anar a la premsa. Vinga, premsa gironina, Diari de Girona, avui que ens el titular destaca que només el 25% dels metges nous han nascut a Catalunya. El Col·legi Professional de Girona va registrar 286 altes al 2025, amb un creixement de professionals extracomunitaris. Cuba i Colòmbia cancel·len el rànquing de nacionalitats. Així que ens trobem, a vegades quan anem al CAP, sobretot als metges d'urgència, que són sud-americans, o cubans, o colombians, veneçolans, hi trobes de tot. Gent que ve aquí, doncs, a reforçar, doncs, això, la sanitat pública. I a vegades, esclar, a vegades també te confon, perquè tenen la manera de dir les paraules d'una manera, i t'expliquen alguna cosa i tu te quedes així, i després a vegades se'n donen compte, no, dius, això és tal, ah, vale, no, és que al meu país ho diguem d'aquesta manera. Doncs vinga, això és el que ens deixa el titular principal, i anem a la fotografia de portada, que ens diu: sembla que hagi passat una guerra. Els municipis gironins retiren centenars d'arbres caiguts després de la ventada. El govern respon Salelles que no hi havia les condicions per una alerta. Doncs, sí, destrosses que va fer aquesta última ventada d'aquest passat cap de setmana, concretament el diumenge, i aquests arbres, que alguns d'aquests centenaris i mil·lenaris, doncs de cop i volta els vam veure que havien caigut també, clar, amb el terremoll. Això va proporcionar, doncs, que passés aquesta situació, que aquests arbres, que la gent els havia vist tota la vida, alguns els havien vist, ja hi eren com van néixer i com van morir, doncs de cop i volta, doncs, una ventada forta se'ls enduia. Això ens deixa el Diari de Girona. El punt avui fa referència a la Meloni. Diu: Meloni desafia la justícia. La primera ministra italiana maniobra contra la independència judicial per evitar la fiscalització del seu govern. Però això és Itàlia, que no ens interessa res, i sí que ens interessa, doncs, l'article que hi ha més aquí avall, que diu: les batalles de cada dia a Catalunya. Els docents tornen a la vaga i a Hollywood renuncien a guanyar la batalla del no a la guerra. Doncs aquesta, doncs, el que es deixa al diari el punt avui. Anem a l'esportiu, i en clau gironina ens diu que l'alliberament de Echeverri, Mitchell vol treure pressió al 12è golejador de l'equip, una de les cares noves d'aquest mercat d'hivern, i que de moment està deixant molt bones sensacions a l'equip gironí. Això és el que ens deixa el que llegim més aviat de l'esportiu en clau gironina. Anem per al Gerió Digital, i es diu que Girona treballa per recuperar la normalitat després que la ventada tombés una setantena d'arbres. L'alcalde lamenta que el govern digui que va actuar de manera correcta malgrat no alertar a la població. I pel que fa el Girona Notícies, es diu que Ripoll es prepara per la 43a edició de la Fira de les 40 Hores, amb més de 160 parades i 3 dies plens d'activitats. La tradicional fira multisectorial, que se celebra els dies 20, 21, 22 de març, amb espectacles, gastronomia, espais temàtics, activitats familiars i novetats com l'espai Respira Esport. I com cada dimarts, també és el moment, ens en anem a l'Hora Nova i també a l'Empordà. Hora Nova, fascinació pel true crime. Aquí, diguem, la portada amb tota una sèrie de persones que estan al cim de l'escenari, i al darrere diu: cacos i serenos, la Catalunya kinky. Això ens deixa la portada de l'Hora Nova. Anem a la del... Anem a la de l'Empordà, i curiosa també la notícia en foto, que diu: en venda el mas on caçava Franco. Situat a Sant Llorenç de la Muga, surt al mercat immobiliari amb 25 hectàrees de bosc i molta història per poc més de mig milió d'euros. I que diu: la casa d'uns 130 metres quadrats es troba dins la finca del mas de Can Manera. Aquesta és la principal, doncs, que surt en el, l'Empordà, però també aquí tenim una notícia que parla de nosaltres, que diu: la ceba negra i l'escala Vila de Llibre omplen tot i la forta ventada. Doncs vinga, anem, on tenim ara, doncs ens toca, després del repàs de la premsa, ens toca anar a les cosetes. I què ens porten avui les cosetes? I som de seguida. Les cosetes avui ens porta frase, que es diu: sempre són mamos del que callem i esclaus del que diem. Aquesta que l'hem sentit més d'una vegada, i està atribuïda a Sigmund Freud. No és que ell la digués, però sí que algunes persones li han atribuït. De moment no hi ha constància que fos seva. Diu: aquesta frase és una crida a la prudència i a la saviesa. Sovint, amb la pressa o la rauxa, diem coses de les quals després ens penedim, mentre que el silenci es dona temps per pensar i actuar amb més intel·ligència. Sí, senyor, aquí tota la raó. I jo diria que a mi m'ha passat, no una vegada, més d'una vegada, això que ens diu, que frases que diguem, allò que es diu a vegades, en calent, i que després te'n penedeixes d'haver-ho dit, perquè, doncs, si haguessis callat i haguessis pensat, segurament, haguessis, com diu aquí, haguessis actuat amb més intel·ligència. Vinga, i ens toca obrir l'ampolla musical. L'ampolla musical que ens porta la cançó del dia, una cançó d'aquestes, mira, que a vegades els serveixen per un xic al dia i altres vegades per, mira, acompanyar-nos al que estem fent. I també alguna vegada que se'ns animen les cames. Doncs anem a escoltar aquesta que porta per títol El Merengue.
Vamos, listo. Salud, muchacho, por esa mujer.
Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarla pero no me da. Hubiera dicho lo que siento pa' no dejar nada guardado. Los besos que no te di te lo hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé. Sola, me pegué, y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime, pídeme lo que quieras, menos que yo te olvide. Cuando no estés tomando, las palabras no mide. Hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvidé.
Yeah.
la cançó que escoltàvem, aquest tema que ens porta per títol El Merengue. I després d'escoltar El Merengue, és el moment que anem a les efemèrides.
Ui avui, amb Joan Brugués.
Vinga, anem a saber què passava ara fa 5 anys, anem a passar a saber què passava ara fa 10 en el món mundial i quin dia celebrem avui. Una de les notícies d'ara fa 5 anys ens parlava del parc eòlic. El promotor del parc eòlic, Tramuntana, reiteren que sense consens amb el territori difícilment tirarà endavant el projecte, però que això no exclou que sorgeixin altres projectes. Escoltem la notícia.
Si no hi ha consens amb el territori, el parc eòlic Tramuntana podria tirar-se enrere. Així ho ha explicat l'enginyera Raquel Juan, membre de l'equip tècnic del projecte, en una entrevista enregistrada per a Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà. Juan apuntava que és una prioritat que el projecte sigui de consens i que si fins ara hi ha hagut manca d'informació no ha estat per res més que perquè el projecte es troba encara en un estat embrionari.
Nosaltres volem un projecte integrador, de consensori, i per això en aquesta etapa tan inicial hem sortit a donar informació i a rebre informació. És veritat que per al sistema de tramitació qualsevol pot presentar un projecte en aquesta zona, no només nosaltres, però el nostre tarannà en aquest sentit és d'integrar el territori i de poder analitzar-ho conjuntament.
El projecte de parc eòlic preveu la construcció en una primera fase de 35 aerogeneradors d'uns 250 metres d'alçada cadascun, que ocuparien una superfície d'entre 80 i 100 quilòmetres quadrats a uns 24 quilòmetres mar endins de la badia. En aquesta primera fase generaria energia suficient per abastir un 45% de la demarcació de Girona. Raquel Juan ha apuntat que, tot i les dimensions d'aquest projecte, s'està treballant intensament per minimitzar l'impacte tant visual com sobre la fauna marina.
I aquesta era una de les notícies que ens parlava del parc eòlic, de totes aquestes que hem tingut aquests darrers dies. Ara fa temps que no es toca, però sí que ha donat molt de sí el fet, doncs, que canviés aquesta visió que teníem aquí en la Mar d'Empúria, amb aquests molins allà posats per allà al mig. Vinga, això passava ara fa 5 anys. Suposo que més notícies arribaran sobre què passa amb aquest parc eòlic finalment, si es tira endavant, si no es tira endavant, si ja no se'n... o si ja allò que es diu, bueno, mira, no ho tirem endavant, però per més endavant, veurem. Doncs que Déu-n'hi-do, com els deia, el que ha donat de si. Vinga, anem a què passava ara fa 10 anys. Ara fa 10 anys, a les escoles bressols, col·legis, escoles i instituts organitzen jornades de portes obertes per donar a conèixer els centres a les famílies interessades en la preinscripció pel proper curs. En aquest cas, l'Escolapi, que aquest matí ha organitzat la jornada de portes obertes amb les visites a les classes, patis i altres instal·lacions. Doncs això és la notícia. Aquí sí que és la notícia, que l'escoltarem sencera.
La preinscripció escolar pel curs 2016-2017 es farà més tard que mai. Serà del 30 de març al 7 d'abril. Així ho ha notificat el Departament d'Ensenyament de la Generalitat. D'acord amb la seva informació, la preinscripció d'alumnat de P3 a P5, primària, centres integrats i educació secundària obligatòria s'haurà de fer amb les dates mencionades. Per a les llars d'infants, amb competències delegades als ajuntaments, les dates són diferents, entre el 2 i el 13 de maig. Probablement el fet que la nova consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, tot just fos nomenada en el seu càrrec el passat 12 de gener, pot haver influït en el retard del calendari. Els centres educatius de l'Escala ja han començat a organitzar les jornades de portes obertes dels seus centres. Primer va ser l'Escola Empúries ara fa una setmana. Aquest matí ha estat el torn de l'Escola Escolapi, qui ha organitzat xerrades i visites al centre, per tal d'aclarir dubtes als pares i que aquests escollin el centre més adient per inscriure els seus fills.
Bé, doncs avui una mica fem una primera benvinguda als pares que estan interessats de cara al curs que ve i una mica els expliquem la línia general de treball d'aquí a l'escola, una mica com funcionem, quines metodologies utilitzem i després fem una petita ruta per veure tot l'edifici i totes les instal·lacions.
Es recorda que aquest tràmit és només per aquells que comencen a l'escola i pels que fan el salt de primària a secundària. A l'institut les portes obertes estaran d'aquí uns dies, igual que l'escola Bressol Vallmanetes.
Doncs això passava ara fa 10 anys que ens parlava de les jornades de portes obertes i concretament el cas de l'escola Empúries. Vinga, i atenció, avui amb el món mundial, perquè això va marcar tota una generació. Perquè un 17 de març de l'any 1917, si hagués sigut un 17 del 7 del 17, quasi, quadraven les dates, però no. Va ser un 17 de març de 1917, a Barcelona apareixia per primera vegada un número de la revista d'Historietes Il·lustrades al TV. Es posava a la venda aquesta revista de còmics catalana escrita en castellà i també amb alguns números en català. Es va publicar amb interrupcions, hi va haver-hi dos dels seus moments que no va sortir o no es podia adquirir, no sortia al mercat fins a l'any 1998. No sé si el mercat queda bé, no? Ja. Però, en fi, va tenir una gran importància en la història del còmic espanyol fins al punt que el títol de la revista va sorgir el terme de TVO. Vull dir, si es feia servir TVO, per, a lo millor compraves altres, hi havia el DDT, recordo't, i altres, el Tio Vivo, també, aquestes revistes, però sempre és allò que anaves a comprar un TVO. Anaves a comprar el TVO, a lo millor no compraves el TVO, compraves un altre, el Super Mortadelo i totes aquestes revistes de còmics que sortien setmanalment, sobretot per l'editorial Bruguera. I també aquí, doncs, en el TVO, teníem aquelles historietes principals com eren La família Ulisses, per una banda, i Els grans invents del TVO, per l'altra. Que déu-n'hi-do el que va donar, el que donava de si, doncs, d'aquestes historietes, i molt seguida. Però tot això va tinguer un moment que es va acabar, però moltes generacions varen quasi no aprendre llegint, però sí que perfeccionar quasi la seva lectura, doncs, llegint totes les historietes, tot el que portava el TVO. Vinga, doncs això és el que recordem avui en el món mundial, aquesta aparició, la primera vegada que es venia aquest al TVO, l'any 1917, un 17 de març. I també, doncs, avui celebrem, el tercer dimarts, celebrem el Dia Mundial del Treballador Social, una data impulsada des del 2008 per la Federació Internacional de Treballadors i Treballadores Socials. El 2026, aquest Dia Mundial, se celebra, doncs, avui, un 17 de març. Vinga, anem ja amb una petita cortina musical i ja de seguida obrim el retrovisor.
Avui, amb Joan Brugués.
Vinga, i anem a fer aquesta mirada al passat per recordar moments, fets, històries que van marcar una època. Perquè per entendre el present cal mirar el retrovisor. Paco Torres, benvingut.
Moltes gràcies, bon dia Joan.
Bon dia
a l'Empordà, bon dia a l'Escala. I amb molta alegria, com sempre.
Aquestes característiques, mística. Vinga.
Mes d'agost del 2003. Notícia del món. Dia 5, atac terrorista a Jakarta. Un cotxe bomba va explotar davant de l'hotel JW Marriott de Jakarta, Indonèsia. Va morir 12 persones i més de 150 van resultar ferides. L'atac va ser atribuït al grup terrorista Jamaa Islamiyya, vinculada al Qaeda.
Al-Qaeda.
Dia 14, apagada massiva a Amèrica del Nord. Es va produir amb una de les apagades elèctriques més grans de la història. Va afectar a 55 milions de persones dels Estats Units i el Canadà. Ciutats com Nova York, Detroit i Toronto van quedar sense electricitat durant hores o dies. La causa principal va ser un error informàtic en el sistema d'alarma d'una companyia elèctrica.
I hi ha ciutats que és molt perillós quedar sense llum, com Nova York, sobretot perquè jo recordo d'aquesta notícia, doncs, que passa dels saquejos que hi ha a les botigues i tot el que passa, com
bueno,
passa...
Tothom va a especular a veure el que troben. Molt bé.
Vinga.
Dia 26, Mars s'acosta molt a la Terra. El planeta Mars va posar pel seu punt més proper a la Terra amb una distància de 54.600 milions de quilòmetres. Fet que va despertar molt interès científic i mediàtic arreu del món. Passem a les notícies d'Espanya. Política i context internacional. El govern d'Espanya, presidit per José María Aznar, continuava defensant el suport a la guerra d'Iraq iniciada el març del 2003. En aquest estiu havia encara un debat molt intens al país sobre la participació espanyola en el conflicte i les conseqüències polítiques i de seguretat que podia tenir. Continuaven les protestes massives a ciutats del país, on centenars de milers de persones havien sortit al carrer amb el tema...
No a la guerra. Bueno, aquelles armes de destrucció massiva que no es van trobar mai i que doncs, alguns països, entre ells Espanya, Estats Units i Anglaterra, doncs, estaven obstinats a que així fos i després es va veure que no va haver-hi el no a la guerra, doncs, que va ser doncs, un crit unànim a quasi tot el món mundial.
Seguim. Política interna. El govern del Partit Popular continuava governant amb majoria absoluta al Parlament espanyol. A nivell polític ja es començava a parlar de les eleccions previstes pel 2004 i del possible regent d'Aznar, que havia anunciat que no es tornaria a presentar. Economia. L'economia espanyola continuava creixent a un ritme moderat, amb una inflació aproximada del voltant de 2 o 2,5% aquell any. El turisme d'estiu, especialment a les zones costaneres i a les Illes Balears, era un dels principals motors econòmics durant aquell mes. Notícies de Catalunya. Continuava la onada de calor a Catalunya. Durant el mes d'agost es va patir una forta onada de calor i de temperatures van ser molt altes durant dies seguits. Risc elevat d'incendis forestals. A causa de la calor i la sequera, el risc d'incendis forestals va ser molt alt a moltes comarques. Les autoritats van reforçar la vigilància als boscos i van limitar algunes activitats amb foc.
Bueno, el que ve, onades de calor, risc d'incendis, i no te'n lliures. Sempre que hi ha una onada de calor, sempre algun incendi o altre surt.
Activitat política. Durant el 2003 hi havia moviment polític important perquè a finals d'any s'havia de celebrar les eleccions al Parlament de Catalunya. A l'estiu, els partits polítics començaven a preparar les seves estratègies i campanyes per a les eleccions que finalment es farien al novembre. Cultura, cinema, dia 28, des del 28 d'agost fins al 6 de setembre, Festival de Venècia. El Lleó d'Or va ser per a la pel·lícula El retorn d'André Sijanster, de Rússia. Esport, futbol, tornejos d'estiu. El dia 18 el Barça participa al trofeu Festa d'Elx. El Barça i l'Elx van empatar i al final del partit es va fer la tanda de penals que va guanyar el Barça per 1-3. 33 trofeus Joan Gamper, el dia disputat del 22 d'agost. El Futbol Club Barcelona i el Boca Juniors van empatar 1-1 i el Barça va guanyar la tarda de penals per 5-3. Dia 21, trofeu Ciutat de Barcelona, que organitza l'Espanyol, Espanyol 1, Parma 1. La tanda de penals, el Parma va guanyar per 3-5.
Aquests tornejos que en aquella època es podien fer per aquestes èpoques, que ara ja és més complicat perquè la Lliga ja sabem que comença la segona quinzena del mes d'agost, sí, ja la primera jornada.
Hi ha algun torneig al principi d'agost que encara es fa.
Però els altres s'han d'espavilar a buscar dates perquè, esclar, quasi no n'hi ha.
Vinga. Fórmula 1, dia 24 d'agost, Gran Premi d'Hongria. La cursa la va guanyar el pilot espanyol d'Alonso amb l'equip Renault i es va ser el pilot més jove a guanyar una cursa de Fórmula 1. En aquell moment, Fernando Alonso tenia 22 anys.
La primera cursa que va guanyar.
I llavors va portar uns quants campionats que se'n va portar el campió del món.
Encara continua amb actiu, ara que quan comença la temporada.
No li va bé.
Clar, el cotxe també és encertar el cotxe
i que
tot vagi bé. I últimament sembla que els cotxes, que les escuderies no li han anat gaire bé. Vinga, més cosetes.
Anem amb una pausa musical. Escoltarem a Adriano Celentano, 24.000 abatxe. I ara anem a Alaska i Dinarama, ni tu ni nadie. I ara, en Julio Iglesias, que no se rompa la noche.
Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que sea serena y larga como el tallo de la...
Bé, continuem. Ara, la ràdio a Catalunya. Ràdio Popular de Figueres, LK82, 82, de la cadena COPE.
La ràdio que teníem més propera.
De parlar d'aquesta emissora, però abans de que emités, a la província hi havia quatre emissores fixes parroquials, situades a Blanes, Olot, Figueres i Palafrugell. O sigui, Ràdio Blanes, emissora parroquial. Entens? Llavors podien emetre en català o en castellà. Aquí tinc uns quants apunts. Emetien des de 1950, en una mitja, amb una potència de 100 a fins a 500 watts. Tenien també una emissora portàtil que la... que si algú en alguna parròquia la demanava...
Aquí em penso que havia vingut.
L'equip emissor de la Casa de Missió de Banyoles, un equip integrat de 18 missioners, tenien cura d'aquestes emissores parroquials que es traslladaven a la població i estaven uns 15 dies. La potència era molt limitada. Els programes podien realitzar en català o en castellà, la missa, actes religiosos, programes infantils, etc. Les emissions van durar fins a ben entrada fins a l'any 80. Aquí a l'Escala havia vingut alguna vegada.
Jo me sona d'haver això d'una emissora parroquial que havia vingut.
Sí, davant de la iglesia es muntava.
Sí, ja no ho recordo, jo no sé si ja... Si els, quins anys van venir, o devien ser els anys 50, m'imagino, no sé, perquè esclar, jo no recordo tants 60 o 70 que vinguessin.
A l'ignorància Ràdio Popular de Figueres, les emissores parroquials van deixar d'emetre. Ràdio Popular de Figueres va inaugurar-se el 22 de desembre de 1961 amb una potència de 2 kW en onda mitja i de 1 kW en freqüència modulada, com va començar la freqüència modulada l'any més tard.
Però ell se'n recorda, sí, que de, com... amb el transistor, jo en tenia un de petit, l'únic que agafava era el Popular de Figueres, Ràdio Nacional d'Espanya, de dies, eren els que s'escoltaven més.
Aquest és l'avantatge que podíem escoltar a la nit.
També.
Els primers programes eren de 12 a 4 de la tarda i de 7 a 12 de la nit. L'Àngels, el resar al Rosari, la missa dels diumenges i festius, programes de dies dedicats... La pagesia, presentat per Maurici Duran. Sí. L'Hora de Catalunya, presentat per Emili Casademont. La retransmissió dels diumenges dels partits de futbol de la Unió Esportiva Figueres.
Pitonaia durant molt de temps.
Sí. També havia escoltat el Radioscop des de Salvador Escamilla, que es va realitzar a través de Ràdio Barcelona.
Ràdio Miramar, em penso que també havia estat, no? Salvador Escamilla, que també havia fet.
Sí. Programa dedicat als toros, ja que a Figueres tenia una plaça de toros.
Sí senyor, costat del camp de futbol. Es tocaven.
Hi havia bastants aficionats i escoltaven la crònica de la Corrida per part d'Alfons Gumbau.
Alfons Gumbau, el conec. És curiós perquè recordem a l'estiu que venien, s'anunciaven amb aquells cotxes que portaven les banyes o cap del toro al davant, amb els cartells al costat, i s'anunciaven doncs, les corrides de toros, com la de Girona, com la d'aquí de Figueres.
Sí.
Era un clàssic a l'estiu de veure doncs, aquests cotxes, que solien ser uns Citroën.
Un Citroën o un Renault d'aquells.
O un Renault 4, doncs d'aquests amb el cartell al costat, amb el cap del toro a davant, i corrien pel carrer de les casoves que devien anar per tots els municipis, doncs explicant... Doncs,
jo a la pensió me recordo que veníem entrades per anar a veure...
La pensió, les agències i tot això venien, amb els cartells que es tenien allà també els aparadors, venien els toros. Tant Girona com Figueres, però aquí, clar, el fet de Figueres, sí. Jo no hi havia estat mai, però sí que de fora veia bé que estava a mi bé la plaça de toros i al costat el camp de futbol, el camp de l'Alfa. Es tocaven,
sí. Ràdio Popular de Figueres va patir un atemptat que va incendiar la dependència de l'emissora el dia 29 de gener de 1980. L'incendi no va afectar a les emissions radiofòniques, i els programes van seguir fent normalment. el foc va afectar a les dependències administratives.
No sé si no recordo, perquè aquella època jo estudiava a Figueres. Era l'època dels anys 80, estava estudiant a Figueres, que estava allà a l'escola d'FP, que era allà al Carrenou, que estava, no, a, quasi a tocar l'emissora, suposo que sí que devia, ara devia escolt, viure.
Ara escoltarem una mica de sintonies. El so ja a vegades que no és gaire bo, però és el que hi havia. Música de sempre, 1980.
Amics radioients, molt bon dia. Una nova setmana i un nou programa. Un nou programa aquesta setmana de música de sempre.
No sé qui pot ser aquesta... Jo pensava en la Francina Boris, no pot ser, perquè ella estava a Ràdio Girona, estava sí, a Cadena Serra.
Però sempre havia, estava entre les dues emissores. Un altre programa que es feia en 1983, Festa.
La sintonia de Ràdio Girona i Ràdio Popular de Figueres, cada diumenge a aquesta mateixa hora, Festa, una trobada setmanal a la que vos invitem a participar.
Festa és un programa patrocinat per la Caixa Rural Provincial, avinguda Jaume I 38, en la seva quarta època de radiació.
Podria ser que aquesta força... No? Ho diuen? Ho diuen? No?
Festa, una realització de Francina Boris i Maurici Durada.
Doncs sí, una de les veus importants d'aquella època, els locutors gironins, en Maurici Durant per una banda i la Francina Boris, una mítica locutora, i m'imagino que aquest Festa anava dedicat a les sardanes, un programa sardanista.
I el 1990, el mes d'agost, indicatiu d'estiu.
Això és la COPE, Ràdio Popular, 89.4 FM. Això és la COPE, Ràdio Popular.
El que no sé ara si tenen programació pròpia, que han canviat molt, però si té programació pròpia la COPE a Figueres. No sé, COPE Girona penso que sí,
sí
que té.
Sí, COPE Girona, Figueres...
Té desconeixió, de Figueres ara Figueres ja no, eh? No. Tota aquella programació que havia
tu
fet...
Tu passes per carrer Sant Llàcer i està tancat i tot...
Després es havien traslladat, no sé si la COPE, però sé que bueno, la cadena SER estava allà a l'estació d'autobusos de Figueres, sí. Allà enfrenta, allà hi havia hagut la cadena SER.
Sí.
No sé si encara hi continua sent.
No, ja no continua.
Aquestes emissores, sí, esclar, tota la, tot el que havia sigut. Clar, després li va venir la competència amb SER Empordà.
Sí,
després...
aquí va ser. SER Empordà va ser una època, 10 anys, que va estar en antena,
sí.
Molt bona. Feien emissions dels 40 principals, però també feien programes propis. I quan no tenien programes propis, els 40 principals.
Clar, jo recordo d'haver sentit el famós El Larguero de José Ramón de la Morena a través de SER Empordà, sí, i anar bé, perquè, esclar, rebies molt bé la senyal dels programes de fora que feien, com l'Iñaki Gabilondo als matins, i al vespre, doncs, a escoltar El Larguero.
Bueno, seguim. COPE Comarques de Girona.
Escoltem?
Sí.
La radio es algo más que noticias o entretenimiento. Es sobre todo un motivo de amistad. Por eso, entre tú y yo, COPE.
COPE Comarques Gironines, 89.4 FM, 1269, Ona Mitja.
Déu-n'hi-do, aquestes... les freqüències de l'Ona Mitja.
Sí, bueno, l'Ona Mitja ja no funciona. Tot
no, no hi ha res, no es pot escoltar res, l'Ona Mitja?
Res. Jo tinc un aparell que agafo l'Ona Mitja, Ràdio Nacional, des de Barcelona, i res més, eh? Uh-huh. Alguna francesa, però ja està, això de l'Ona Mitja s'acaba.
Ha passat a la història.
Bueno, passem per Ràdio L'Escala,
Vinga.
A l'informatiu.
L'informatiu? Doncs anem a l'informatiu.
L'informatiu. Cada dia, tota l'actualitat local, comarcal i meteorològica a Ràdio L'Escala.
Doncs vinga, què deia l'informatiu?
Doncs pues mira, el dia 7 dimecres...
Estem al 1998, eh?
1998.
Vinga.
S'acaben les festes de Nadal amb una cavalcada de Reis seguida per multitud de persones i acompanyada pel bon temps.
Uh-huh.
Els tres Reis Mars van arribar per mar... Un cop desembarcats varen fer a la ruta acostumada del nucli antic fins a l'Ajuntament, des del balcó dirigint unes paraules a tots els nens i nenes que havien seguit des de la platja, i posteriorment repartien caramels a la plaça Víctor Català. Un cop acabada la rua, els Reis acudien als estudis de Ràdio L'Escala, des d'on donaven consells a la mainada i recomanaven que calia anar a dormir aviat. Finalment, visitaren alguns infants que, per estar malalts, no havien pogut anar a esperar-los. La capital del Reis va estar al darrer dels actes festius d'aquestes diades nadalenques, de dates marcades per diverses activitats com la Quina del Cer, la Mostra d'Artistes Escalencs, el Trifàcic de Nadal, el Ball de Cap d'Any, amb el conjunt Tutti Frutti, o l'entrega de premis del concurs de dibuix infantil.
Uh-huh. Activitats clàssiques que es feien per Nadal, en aquella època no n'hi havia tantes, i ara doncs, s'ha anat ampliant.
Ampliant, sí. Uh-huh. Dia 8, dijous, la caserna de la Guàrdia Civil deixa de prestar els seus serveis demà i es convertirà en el seu...
convertir-se en el seu servei marítim provincial, eh?
L'acte va tenir lloc el proppassat dilluns amb l'assistència de tots els grups polítics municipals excepte Esquerra Republicana de Catalunya. L'edifici es convertirà en els propers mesos en la seu del servei marítim provincial, dependent de la comandància de Roses. 7 dels 18 agents de què disposava la caserna i continuaran en servei, mentre el reste han estat destinats a altres punts diferents de l'estat espanyol.
Mm-hmm. La caserna de la Guàrdia Civil, que encara continua fent aquest servei,
sí, de
servei marítim provincial.
Sí, sí, tenen el control del mar.
Mm-hmm.
Sí, sí, és com en carretera, t'aparen de demanar documentació mm-hmm. i tot que estigui en regla. Mm-hmm. Dia 13, futbol. Tot i la manca de suport que té la Junta, Fernando Palma aspira que el primer equip puja a regional preferent. En el programa locutori esportiu de Ràdio L'Escala, el president del Futbol Club L'Escala va manifestar amb els resultats de les darreres setmanes estan considerant les aspiracions del primer equip d'optar la plaça d'escena directa o la promoció de la categoria regional preferent. Alhora, es va lamentar que, malgrat els bons resultats de l'equip, la junta directiva compti amb poc suport de l'afició i fins i tot dels membres que la forma, donant a entendre que, a part d'ell i de Carlos Bravo, no hi ha cap més persona que treballi pel futur de l'equip.
Mm-hmm.
No sé per què, si l'equip anava bé...
Mm-hmm. Doncs vinga, la Junta no anava gaire bé. Molt bé, Paco, hem de deixar-ho aquí.
Bueno, llavors...
Queda mitja horeta i és el moment de la teva benedicció i ja tanquem paradeta.
Paradeta. Bueno, senyors, senyores, que ens dematí heu anat a comprar, no?
O no.
No? O ja ho tenen ja...
Ja tenen la compra setmanal feta.
Com avui hi ha congeladors i neveres...
Sí. Tot... Això d'anar a comprar cada dia ja és...
S'ha acabat.
Ja s'ha acabat ara.
Alguna cosa... Bueno,
hi ha gent que encara ho fa, eh? Vull dir...
Bueno, que et falta, manqui alguna cosa.
Mm-hmm.
Doncs que feu un bon dinar i a l'hora de menjar bon profit a tothom, i els que aneu de restaurant, bon menú i també bon profit. I la setmana